Bé, iniciem el nostre programa d'economia en esta setmana amb Julià Guimerà, economista, que ens acompanya per a tractar temes de màxima actualitat econòmica. Julià, bon dia.
Bon dia.
Bueno, anem a parlar primerament de que la OCDE ha situat a Espanya en la economia que més creix d'Europa. Ja vam fer també un repàs important en tu la setmana passada sobre el comportament de l'economia espanyola en este any 2024, i bueno, també la OCDE ratifica aquestes sensacions, no?
Sí, estan revisant tots el creixement de l'economia espanyola, tots els organismes internacionals, i entre ells és la OCDE. Bueno, la OCDE és l'organització, se diu Organització per la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic. Bueno, el seu objectiu és coordinar polítiques econòmiques i socials, és a dir, que fan estudis pels membres de la OCDE, en aquest cas són 38 països, i la majoria són 38 països rics, entre ells ens trobem Espanya. Se va fundar en 1961 i la sede està en París. Si mirem un poc què representa la OCDE, pues bueno, la OCDE representa el 70% del producte interior brut mundial. Claro, imagineu-vos, pues tot el que produeix el món, el 70% està dins d'aquests 38 països de la OCDE. Normalment són els rics. No està en la OCDE els dos països molt importants, que és Xina, segona economia mundial, i no està tampoc Índia. Entonces, fa recomanacions sobre política econòmica social, també realitza estudis per a països membres, i els països membres en arreglo de l'OCDE evaluen coses, i bueno, pues, com a curiositat, actualment el representant de l'OCDE en Espanya és el nostre Morella Ximo Puig, en categoria d'embajador. I bueno, pues, tornem un poc al creixement. Bueno, l'OCDE, verdaderament, diu que Espanya serà la locomotora d'Europa, perquè és la que més creix dels països importants. Considerem països importants dins d'Europa, dels 27, doncs ne tenim 4, perquè 4 seria Alemanya, primera economia europea, França, segona economia europea, tercera economia europea seria Itàlia, i Espanya seria la quarta economia europea, sobretot perquè també és el número d'habitants de les més grans. I què ens diu? Doncs bueno, d'aquestes 4 economies, la que més creix en diferència seria Espanya. I què li passa a la locomotora europea? Pues que va fatal. Va fatal que este 2024, si no té creixements negatius, se li pareix ja, perquè només creixerà un 0,1%, que és Alemanya. Bueno, pues bueno, la OCDE, que pronosticava un creixement d'Espanya en el mes de maig de l'1,8%, l'ha augmentat un punt, quasi l'augmenta el doble. Bueno, un doble no, un 30 o un 40%. L'augmenta al 2,8%. Claro, molt lluny de lo que creixerà tota la zona euro. Recordem que la zona euro no és tota la Unió Europea, perquè se poden evaluar més. És els països de la Unió Europea, que crec que són 19, que tenen l'euro. Pues bueno, la zona euro només creixerà un 0,7%. I bueno, i si mirem lo que vem, la locomotora europea, que és Alemanya, que és pràcticament és la quarta economia, sí, la quarta economia mundial, pues ens està passant que només creixeria un 0,1%. Bé, això ha donat el que podien dir el que són els creixements de lo que és l'economia espanyola. És a dir, què li passa a Alemanya? Pues bueno, Alemanya, país exportador, pues no estan funcionant molt bé les exportacions, no està, podem dir, en les inversions del cotxe elèctric, perquè no se ven, i, clar, i últimament pues ja ha sigut un anunci molt fort que tanque factories de cotxes de Volkswagen. I, clar, pues això ha afectat molt. I la segona economia, què li passa? Pues França, pràcticament, creixerà el 1,1%, molt menys que Espanya, menys de la meitat d'Espanya, però té un problema polític. I quin problema polític té? Té un dèficit públic molt elevat, el 5,5%. Recordem, el dèficit públic, Espanya el té en el 3%, que vol dir que ens gastem més de lo que ingressem, i se medís això en arreglo a lo que produïm. És a dir, pues, pràcticament, el dèficit públic de francès pues, deu rondar, però ara t'ho dic per damunt, deu rondar pues, sobre quasi 16.000 milions d'euros. Una autèntica burrada. Entonces, i també, per altra banda, pues, té una deuda molt alta. Itàlia se manté un poc a flote, la tercera economia, creix el 1,1%, però, clar, té un problema també en els comptes públics, ja que té molt de dèficit públic degut a que ha tingut molts incentius fiscals a lo que és la vivienda. I per tant, Espanya és la dels 4 la que més creix, en el 2,8%, degut sobretot a les exportacions, al sector turístic, i a la fortalesa, doncs, per exemple, que el mercat laboral. L'OCDE ha millorat de l'1% al 2,8%, i al contrari dels veïns nostres, Alemanya, França i Itàlia, que pràcticament no han variat. Inclús en Alemanya li ha rebaixat aquest creixement. No vol dir que fa poc que Europa no xute molt bé, sinó que abans de la pandèmia, el 2019, ja notem una desacceleració d'aquests països d'Europa. I, clar, ja està creixent l'eurozona 1,2% i Espanya en aquest moment creixia el 2%. L'OCDE, en canvi, en inflació, ens dona una perspectiva molt roïna, que tindrem una inflació del 3%. Pràcticament, en les últimes dades de setembre és totalment equivocat, perquè només tenim una inflació de l'1,5%. És veritat que aquesta baixada d'inflació ha sigut, sobretot, per els aliments i l'energia, però, bueno, si mirem un poc també el que és la inflació subjacent, és a dir, la inflació real, la que no té en compte aquests productes que ens pugen i baixen, com són alimentació i energia, doncs la subjacent la tindrem en el 2,6%. És a dir, inclús més baixa que Europa. Per tant, la previsió de l'OCDE no crec que tanquem en el 2024, com diu l'OCDE, en una inflació del 3%. Bueno, si mirem també, l'OCDE també fa pronòstic sobre l'economia mundial, doncs diu que l'economia mundial creixerà un 2,2%, vale? I dels països desenvolupats la inflació se situarà en el 3,3%. És a dir, hi haurà augment de salaris i també, per tant, hi haurà més gasto de les famílies. Però l'OCDE se preocupa sobretot perquè hi ha molta deuda, és a dir, que, per tant, se té que controlar les despeses i, sobretot, controlar les despeses perquè no s'augmenti contínuament la deuda. Recordem una cosa, que quan parlem de dèficit públic, aquest gasto que tenim més d'ingressos implica que ens endeudem més. I, clar, doncs això és prou previsiós. I hi ha un repàs un poc pels previsions de creixement. Doncs el 2024 el món creixerà el 3,2% i en el 2025 el 3,2%. Això segons l'OCDE. El G20 són els principals països, els països emergents i desenvolupats que existeix avui. Són 20 països, Espanya no forma part, però sí que és invitat permanent d'aquests 20 països. Doncs creixerà un 3,2% i en el 2025 un 3,1%. La zona euro un 0,7% i en el 2025 1,3%. Espanya, com ha comentat l'OCDE, creixerem el 2,8% i en l'any que ve creixerem el 2,2%. Encara estem per damunt dels altres tres països més importants de la Unió Europea. Alemanya apenas creixerà un 0,1% i el creixement de l'any que ve serà de l'1%. I França, doncs tenim, aquest any creixerà un 0,8% i l'any que ve creixeria l'1,1%. I Itàlia, doncs creixeria l'1,1% i l'any que ve creixeria l'1,2%. I bueno, doncs la inflació en el món, doncs pareix que també baixa, pràcticament tots estan sobre el 2%, en el 2025 i en el 2024, pues, el G20, per exemple, pues, tindrà una inflació del 5,8%. Però el demés, excepte Espanya, tots estan per baix del 3%, segons l'OCDE, que crec que no arribarem al 3%, pues, tota Europa i el que és els quatre països estarien per baix per baix inflació de l'espanyola. I bueno, pues, això és un poc l'estudi que ha fet l'OCDE. Alguna vegada parlem, és un organisme que se va crear, doncs, per un poc per assessorar països i, bueno, representa un poc els països més rics del món, 38 països. I com he comentat, doncs, bueno, tenim allà un Morella, que és el representant de l'OCDE d'Espanya en l'organisme en París. Però no res, així ja està.
Anem a canviar de tema en aquest espai d'economia d'avui. Anem a parlar de Xina, la segona economia mundial, i un país que se llança a invertir en factories verdes o renovables.
Xina mos sorprèn. Xina porta... Claro, és que té la ventaja Xina de que allí està el Partit Comunista, que és el que dirigi la política econòmica. Allí no hi ha ningú que digui res. En un principi, està dissimulant molt la crisi immobiliària que té Xina, perquè té una crisi immobiliària fatal, però automàticament el Partit Comunista ho redirigís. Bueno, pues Xina se llança a invertir factories per tot el món. I, claro, ella té una ventaja, sobretot, a invertir en factories verdes, és a dir, renovables. És a dir, pràcticament s'invertís fora. Ha canviat. Abans, el que passava és que tot el món portava fàbriques a Xina. Europa i tot això, perquè la mà d'obra era molt barata. I això, i el que se fabricava en Xina, pues venia una altra vegada al país en uns costos més baixos. Però no, això ha canviat. Ara és Xina la que invertís en capital per Europa i per al món. I bueno, pues és perquè, clar, s'ha d'anar a compte que ell, per exemple, en exportacions, pues ja li estan posant arancels. És a dir, que, clar, venen així, sobretot en les energies verdes, que és la que porta la pionera. Pues estan venint els cotxes xinos, elèctrics, que són molt més baratos, i a Europa li vol estar posant arancels. Bueno, Xina ha entrat en una fase de conquistar en noves tecnologies, sobretot en tecnologia verda. S'ha invertit en factories per tot el món. Està pràcticament augmentant inversions per pràctica en molts de països, sobretot en el cotxe elèctric, pues bueno, en Espanya, en Brasil, en Alemanya, en Vietnam, en Mèxic, Turquia, Hongria, etc. Pequín, és a dir, capitaneja el sector, podien dir, de lo que és l'energia verda. I clar, pues ahí veu que és on se desenvoluparà un poc el desenvolupament de tot el món, és a dir, de l'economia del món, ja que canviem de l'energia d'automoció a l'energia verda, sobretot per el CO2. I, clar, la qüestió és que has començat a fer una potència, evite que està l'economia xina prou tocada per lo que és la burbuja immobiliària. Recordem que ha fet molts de pisos i no se venden perquè la demanda no existeix, no ha disminuït. Recordem que també Xina pràcticament ja li fa falta mà d'obra i els salaris estan pujant. Pues per què? Pues perquè tenia la política de fill únic i ara se dona compte de que l'interior de Xina s'ha buidat i no existeix gent per a treballar moltes vegades, i això implica que tenen que pujar salaris. Bueno, pues Xina, per a sortejar les restriccions d'arancel, les restriccions en arancels que li posen els països, pues lo que fa és dir, bueno, no exporto, me'n vaig a produir a aquests països i, per tant, ja evito tots els arancels perquè seran productes que fabricaré dins dels països. Quin avantatge hi ha? Pues bueno, quan s'exporta bé no se crea llocs de treball als països d'origen. Ara sí que se creen llocs de treball perquè el que està fent és invertir en factories. L'únic problema són com totes les multinacionals. Els beneficis se tornen al país origen d'on és la multinacional. Bueno, ahí està el que li estan criticant sempre a Xina i les exportacions és que estan molt subvencionades. Recordem que l'economia xina la dirigeix el Partit Comunista. I, clar, pues això és ordeno i mando. I, clar, pues tenen raó els europeus que eixa desenvolupament a l'energia verda, en teoria, i les exportacions estan molt subvencionades. Ahir, en el debat, per exemple, que van haver de Donald Trump i Kamala Harris per la presidència dels Estats Units, pues ja se plantejava en aquest debat que Xina està construint moltes factories en Mèxic, pues en teoria no per vendre-ho a Mèxic, sinó per vendre-ho els cotxes elèctrics als Estats Units. Les inversions de Xina ascendixen a més de 100.000 milions, és a dir, sobretot en el vehicle elèctric, però també està en energia fotovoltaica. Recordem que totes les plaques solars pràcticament són xines, avui en dia que inverposem així. I després també se torna una altra vegada, sobretot el repte més important és l'electricitat que s'almacena, és a dir, s'està invertint en energia perquè s'almacena, energia almacenada. El cotxe elèctric pràcticament pues és el protagonista. Ja li està marcant, ja se disputa, el primer fabricant del món de cotxes elèctrics, que és Tesla, pues ja el cotxe xino BYD pues ja li està disputant l'hegemonia en el món per a fabricar aquests cotxes elèctrics. Ara Xina, per exemple, invertís en Hongria, en una fàbrica de bateries, n'invertís una altra en Mèxic, per exemple, vols començar a fabricar cotxes elèctrics en Brasil, també fabricarà cotxes elèctrics i invertirà en Vietnam i Tailàndia a partir del 2026, i en Argentina pues vol invertir en la matèria prima de les bateries, que és el litio, i ahí pues ja invertís en aquestes bases. Què passa en la Unió Europea? Pues bueno, la qüestió és que també volen que vinguin les fàbriques xines. Ja tenim a Giorgia Meloni, la primera ministra d'Itàlia, que ja té un acord en Xina per al cotxe elèctric. També Xina vol influir en Àfrica, en setembre, és a dir, ja està en la macrocumbre de Xina-Àfrica, ja el seu president Xi Jinping, crec que ho dic bé, Pues bueno, ja està disposat a ajudar al creixement d'Àfrica en el cotxe elèctric. I què fa Espanya? Pues bueno, la setmana passada Pedro Sánchez se'n va a Xina i ja va arribar, ja té un projecte de vindre a Espanya, una fàbrica d'hidrogen verd de 900 milions d'euros. També té un altre projecte pendent de fàbrica de bateries en Saragossa, que s'ha portat. Després també recordem que també la fàbrica antiga de Nissan se transformarà en una fàbrica de cotxes elèctrics. I clar, pues bueno, què passa? Pues li estan dient a Pedro Sánchez, pues bueno, que retrase aquests avances que volen posar al cotxe elèctric, que seria del 47%, i li estan fent un pal a la cova perquè ho faci. Pues bueno, aquests avances seran definitius ara en setembre, en novembre, quan diguen a veure si són definitius o no. Ja veurem què passa. Xina amenaça, sobretot a Espanya, que és el primer productor d'Europa de porc, està amenaçant en que posar restriccions a les seues importacions de porc. Recordem que Espanya és el país que més li ven porc a Xina, i bueno, pues en això pues, Pedro Sánchez intenta que no se col·loque tant els arancels al cotxe xino. És a dir, el que està clar és que Xina, per evitar aquests arancels, està fent és que invertís en els països d'Europa i del món, perquè no li col·loquen arancels. Europa, el que està clar és que ens està perdent competitivitat, ja no som el centre econòmic del món, sinó que ja s'està traslladant a Àsia, i bueno, tenim Amèrica i Àsia, però bueno, pràcticament estem perdent el que se veu la competitivitat en les noves energies. Ahí tenim les crisis industrials de Volkswagen, Ford, per exemple, que en un principi tenia que fabricar cotxes elèctrics en València, s'està retrasant, pues perquè no s'estan venent, i bueno, pues ahí tenim a Xina, que és la que porta la batuta. En el 2023 hi havia 400.000 treballadors que ja estaven treballant en la Unió Europea en empreses xines, i se preveu que seguirà creixent. En resum, Xina invertís en energies renovables, plaques solars, cotxes elèctrics, etc., invadirà Europa i Amèrica, sobretot en el cotxe elèctric. Recordem que tenim una limitació de que en el 2027 se té que deixar de fabricar cotxes d'automoció, crec que ho prorrogaran, però bueno, el que fa Xina és evitar arancels, ja que està sempre amenaçat. I, bueno, i per tant, ens torna a ser que ara ens venen, així com ens venien les multinacionals americanes, doncs ara ens vindran les multinacionals xines. I està intentant convèncer, mentre vinguin això, en que no s'apliquen els arancels, i per això pues es dona un pau de cova a Pedro Sánchez i a Meloni. Pues bueno, és el que podem comentar, és dir, l'economia xina, al ser un partit, no hi ha democràcia i ser un partit únic, pues bueno, el que fa és dirigir l'economia. Xina ha tingut creixements espectaculars, per exemple, en 1970 va créixer un 20%, després va baixar al 76%, però en 1984 va tornar a créixer al 15%, i pràcticament des del 95 al 2007 ha crescut al 14%. Què li ha passat a Xina? Pues bueno, és que pràcticament Xina, pues, recordem, segona economia mundial, pues, és el país que més ha crescut, i bueno, pareixia que li faria sombra a ser la primera economia mundial, que ja veurem si li passa als Estats Units. I ara què ens passa? Pues, pels xinos, el creixement del 4 o el 5% que està creixent, sobretot en el 2024 creixerà el 5%, pues, pels xinos és molt poc. L'economia capitalista de Xina va teledirigida pel Partit Comunista xino, i bueno, pues el que està fent és que preveu un gran creixement, i després pues bueno, aposta sobretot per la tecnologia verda, ¿vale?, que és el futur. I bueno, pues pareix que mos porte, pues molt mos porte molta delantera a Europa. I bueno, l'informe de Mario Draghi, ja ho diu, que bueno, que advertixen que si no mos espavilem i si no fem algo, pues Europa mos quedem molt atrasats en lo que és el centre de l'economia mundial.
Anem ja a la bolsa, la part final del nostre programa.
Pues bueno, la bolsa esta setmana ha pujat prou, el 1,83%, però ha pujat molt més a Europa. I això per què és? Pues bueno, pues perquè pareix que la baixada del tipus d'interès estimula l'economia, és a dir, el preu dels diners és més barat, per tant, la gent pot invertir més perquè li costa menys la inversió. Bueno, s'ha arribat molt prop als 12.000 punts, que això pràcticament no se coneixia des de gener del 2010, i bueno, i el resto, i lo que són els que més han pujat, segur, a Cerro Militar, la de la SER, que ha pujat 9,22%, Fluida, farmacèutica, el 6%, Acció Energia Renovable, el 4,5%. Podríem dir que aquestes són les energies límpies han estat molt beneficiades per la pujada del tipus per la baixada del tipus d'interès, perdó. Pues per què? Perquè estan molt endeudades i paguen menys interessos. I això ja ha fet pujar la bolsa. La bolsa alemana ha pujat molt més que l'espanyola, un 4%, i la francesa cari també un 4%. Per què ha sigut això? Pues bueno, pareix que la demanda xina puja, se demanda més, per part de hi ha un creixement més de la demanda, i això beneficia el luxe, que són les empreses franceses, i a l'automòbil, que són les empreses alemanes. Per exemple, el que són el luxe, les empreses de luxe, pues han pujat un 13% en la bolsa francesa i les del cotxe han pujat un 6% en la bolsa alemana. La deuda, curiós, per primera vegada en la història, la deuda nostra és més baixa que la deuda francesa. Recordem, això és el que ens medís la prima de risc, és a dir, el riesgo de país de l'empagament. I és curiós que el nostre veí, sent un país tan important, pues bueno, resulta que la deuda francesa està en el 2,92%, i l'espanyol està en el 2,92%, és a dir, el bon a 10 anys. Què vol dir? Que se fien menys dels francesos que dels espanyols. Imagineu-vos com està França. A què és degut? Pues bueno, hi ha una inestabilitat política en França molt forta. Això implica que, clar, hi ha un dèficit molt més alt que l'espanyol, el 5,5%, hi ha una deuda del 111% del producte interior brut, i clar, per Espanya tenim un dèficit del 3,2%, i la nostra deuda està en el 104% del producte interior brut. Bueno, curiositat, no s'havia vist mai. És a dir, que la deuda espanyola estiguera més baixa que la francesa. És a dir, que la gent vol comprar antes deuda espanyola donant-li menys rentabilitat que la francesa. Molt poqueta cosa, una diferència ridícula, perquè pràcticament és un 0,05%. És molt poquet, això. Però, bueno, és curiós. Bueno, el petroli se manté a $71, i, bueno, pues la qüestió és que mirem un poc quines són els 5 millors valors i els 5 millors de la bolsa espanyola. Els 5 millors valors són Acerrol Mittal, puja un 22%, Fluida puja un 6,50%, Acciona mos puja un 4,51%, Redia mos puja un 4,02%, i Puig, la de perfumes, puja 3,78%. Aquesta va baixar molt la setmana passada. I qui són els 5 pitjors valors? Pues castigue prou a les bancs. Unicaja baixa el 1,96%. Recordeu que la baixada del tipus d'interès i la baixada de l'Euribor perjudica els bancs. Per què? Perquè els bancs cobren menys dels interessos. Pues bueno, Unicaja baixa un 1,96%, Sabadell baixa 1,62%, la farmacèutica Rovi baixa 1,43%, CaixaBank baixa 1,41%, i Logística, que és la de tabaco, baixa 0,94%. És a dir, de les 5 baixades, 3 són bancaris. I què passa en la bolsa europea, espanyola i mundial? Pues l'IBEX puja 1,83%, se queda 11.967 punts, està a prop de 12.000 punts, el Freix Britànic puja 1,10%, el DAX alemà mos puja un 4,5%, el CAC francès puja 3,89%, i el FAG italià mos puja 2,86%. Totes pugen més que la bolsa espanyola, han pujat molt, excepte la britànica, que puja 1,5%. I en el món, pues el Nikkei mos puja 5,58%, el Hang Seng, la bolsa xina, puja un 13%, el Dow Jones puja un 0,70%, i el DAX, les energies de nova tecnologia, pugen un 0,92%. I bueno, pues això és el que podem comentar de la setmana. Hem parlat de l'OCDE, que fa un pronòstic de creixement per Espanya, i hem parlat de la reconversió de Xina, que invertís en les noves tecnologies de futur, que és cotxe elèctric, plaques solars, fotovoltaiques i almacenament de bateries.
Molt bé, Julià, doncs moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres en una setmana més així en aquest espai d'economia, i t'esperem la setmana que ve.
Pues molt bé, moltes gràcies per sentir-me i fins la setmana que ve. Adeu.
Adeu.